Vam emportar un ensurt realment molt important, però jo us demano que us fixeu sobretot amb aquesta que és menys espectacular, que és la inflació subjacent. És a dir, el 5,5 d'inflació subjacent a mi em sembla una dada molt forta.
És Jordi Goula, del Col·legi d'Economistes de Catalunya, alertant que les xifres de l'IPC del juny es poden disparar encara més aquest juliol. I és que les xifres tornen a trencar rècords. Els preus es disparen 1,5 a Catalunya i se situen en el 9,7% al mes de juny. És el màxim de la sèrie històrica. Una inflació que se situa una mica per sota que el conjunt de l'Estat, on arriba fins al 10,2%. Una dada també de rècord. Un cop més, l'increment de preus al transport, l'habitatge, els subministraments i els combustibles n'és el principal responsable. Els economistes, per cert, també critiquen les mesures anunciades per Pedro Sánchez. Consideren que, per exemple, la gratuïtat dels bitllets de Renfe és una mesura perversa, agressiva i invasora de competències. De seguida ho ampliem. Abans en repassem la resta de titulars d'aquest dimecres, 13 de juliol de 2022. Es manté l'alerta davant l'elevat risc d'incendis, sobretot a prop de zones forestals. Maite Polo.
Avui les temperatures superaran els 40 graus a les comarques de Ponent i a la Conca de Tremp. Els agents rurals mantenen a tot el territori el nivell 2 del Pla Alfa de Vigilància i Prevenció d'Incendis Forestals.
Pedro Sánchez reclama a Junts per Catalunya que s'incorpori a la taula de diàleg i deixi enrere posicions maximalistes.
A només dos dies de la seva reunió amb Pere Aragonès i des del debat de política general, Sánchez ha avançat que el seu objectiu és reunir la taula per aconseguir resultats concrets i tangibles.
L'Ajuntament de Barcelona es planteja avançar el tancament de les terrasses per lluitar contra la contaminació acústica en 11 punts de la ciutat.
Justament allà on els sonòmetres instal·lats confirmen l'excés de soroll nocturn. Això converteix aquests punts en zones acústicament tensionades en horari nocturn.
El sector cultural es recupera, però encara té molt camí per tornar a les xifres prepandèmiques.
Ho detecta el darrer informe anual sobre l'estat de la cultura i les arts. La facturació cultural va créixer l'any passat, però no prou com per arribar a les dades del 2019.
Pel que fa als esports, el Barça fitxa el brasiler Rafinha i renova Dembélé.
El club blaugrana ha anunciat l'acord entre el Barça i el Leeds United pel traspàs del jugador per uns 60 milions d'euros. Rafinha signa per 5 temporades, mentre que el president Joan Laporta confirma també que Dembélé seguirà al Barça.
I davant d'aquesta onada de calor que estem patint, molt, molt pendents de la previsió del temps, connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Jordi Toda, bon dia.
Hola, molt bon dia. Situació meteorològica protagonitzada per la onada de calor. Valors de temperatura molt elevats que durant els pròxims dies encara continuarà pujant fins a arribar a un pic màxim de cara al cap de setmana, però durant la setmana que ve es mantindria àmpliament per sobre de la mitjana. De cara avui dimecres, valors de temperatura màxima que a Ponent podran arribar fins als 40 o fins i tot 41 graus de manera puntual en un dia protagonitzat pel sol, pel creixement d'algunes nuvolades a punts del Pirineu i del Prepirineu del tot inofensives i també per la presència d'alguns intervals de núvols baixos a trams del litoral de cara al vespre. El vent que es mantindrà de component sud amb ratxes fins i tot fortes a punts de la meitat sud i el mar en règim de marejol. Atenció a les mínimes durant la pròxima nit. Els valors de temperatura mínima en alguns punts de l'interior no baixarien dels 20 graus i fins i tot a punts del litoral no baixarien dels 25. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Al control de so, Ivan López, a la redacció Maite Polo i coordinant Sònia Querus. Parla Marta Pardell. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Els preus es disparen 1,5 punts al juny a Catalunya i se situen en el 9,7%. És el màxim de la sèrie històrica. Una inflació que se situa una mica per sota que el conjunt de tot l'Estat, on arriba fins al 10,2%. És una dada també de rècord.
Un cop més, l'increment de preus del transport, l'habitatge, els subministraments i els combustibles n'és el principal responsable. I és que a Catalunya els preus de l'energia han pujat un 40% en un any, mentre que els carburants ho han fet un 39%. Des de Comissions Obreres alerten que aquesta inflació, sumada a la devaluació de salaris, pot abocar l'economia a la crisi. Per això demanen concrecions en les mesures socials anunciades per Pedro Sánchez en relació al transport públic i les beques, però reclamen també mesures per part de la Generalitat. Així ho ha explicat el secretari de Treball i Economia del sindicat, Ricard Ballera.
Que les mesures, hi ha un compromís evident per part del govern central, que es va manifestar ahir en el debat de la nació, que cal que s'articuli, cal que realment arribi, no tan sols en l'ampliació de l'escut social, sinó també en les mesures fiscals que han de gravar qui està beneficiant-se, no?, de la situació actual, però calen també mesures per part del govern de la Generalitat.
A Comissions Obreres preocupa especialment la inflació subjacent que no té en compte els aliments no elaborats ni els productes energètics, ja que se situen al 5,5% a Espanya. La taxa més alta des del 1993 és la taxa que reflecteix millor la inflació real i ha augmentat 2 punts en només 3 mesos.
Una inflació aquesta, la subjacent, que també preocupa els economistes, qui alerten que les xifres encara es poden disparar més de cara al juliol, fins al 12% d'inflació. Des del Col·legi d'Economistes de Catalunya també han valorat les noves mesures de Pedro Sánchez per fer front a aquesta escalada de preus. Qualifiquen la gratuïtat de Rodalies l'últim trimestre de l'any de mesura perversa, agressiva i fins i tot invasora de competències. Mont Carvajal, bon dia.
Bon dia, Marta. Sobre la pujada de preus ens podem endur un bon ensurt important encara aquest mes de juliol. És l'advertiment que fa l'economista Jordi Goula, que explica per què.
He dit que la que pot haver-hi el mes que ve en podem emportar un ensurt realment molt important, però jo us demano que us fixeu sobretot en aquesta que és menys espectacular, que és la inflació subjacent. És a dir, el 5,5 d'inflació subjacent a mi em sembla una dada molt forta.
El Col·legi d'Economistes considera que les mesures anunciades ahir pel president Sánchez són electoralistes i xocants perquè, segons ha dit l'economista Albert Carreras, és com convidar tothom a una festa però no pagar-la.
Convida a tota la població però no paga, sinó que traspassa la càrrega del cost de les mesures, en aquest cas a la Generalitat de Catalunya. Això és particularment pervers i, per una banda, demana control a les comunitats autònomes en la seva despesa, per altra banda, els hi fixa unes prioritats des de dalt que poden no ser en absolut les prioritats que tingui aquella comunitat autònoma.
El col·legi ha explicat que el sector serveis ha augmentat d'un 21% fins a l'abril. El d'hostaleria ho ha fet el 82% i l'activitat al Port de Barcelona ha crescut respecte a l'any passat un 11%.
I encara un apunt més en clau econòmica, nova jornada de problemes a l'aeroport del Prat per la vaga de tripulants de cabina de Ryanair. S'han suspès 6 vols aquest matí i una vintena amb petits retards.
Es tracta de vols que enllacen Barcelona amb Brussel·les, Milà i Roma. A més, les aturades han causat 17 retards, concretament amb 8 sortides i 9 arribades. Durant la jornada d'ahir, la protesta va causar 9 cancel·lacions a Barcelona i desenes de retards entre el Prat i Girona. Per la seva banda, la companyia va xifrar en menys d'un 1% els vols afectats per la protesta.
Notícies en xarxa.
Les autoritats mantenen l'alerta davant l'elevat risc d'incendis i demanen extremar les precaucions, sobretot a prop de zones forestals. Avui les temperatures arriben als 40 graus, els superaran, de fet, a les comarques de Ponent i a la Conca de Tremp.
El cap dels agents rurals a Lleida, Llorenç Ricou, ha assegurat a la xarxa que les condicions meteorològiques actuals i la sequera continuada faciliten la propagació del foc en cas d'incendi.
Aquest estiu és complicat perquè va començar molt aviat. Estem a la tercera onada de calor intensa. A més, si aquí sumem la sequera acumulada, el risc és molt elevat i que aquests focs són molt ràpids i molt descontrolats ràpidament. Per tant, aquí el problema està en que quan se produeix un incendi la velocitat de propagació és molt més accelerada que ens hagin enrere.
Fins i tot el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha llançat des del seu compte de Twitter aquest missatge de prudència en relació al risc d'incendi.
Extremem la responsabilitat per evitar incendis, especialment al Segrià, a la Noguera, al Pla d'Urgell, a les Garrigues i a l'Urgell, davant d'una situació en els propers dies que ens demana de nou un esforç col·lectiu i individual.
Per tot plegat, els agents rurals mantenen a tot el territori el nivell 2 del Pla Alfa d'actuacions dels efectius de vigilància i prevenció d'incendis forestals.
Doncs justament, l'Agrupació de Defensa Forestal Gavarres Marítimes queixa que els deixen en segona línia en els incendis forestals. La nova directiva de la Generalitat limita la seva capacitat d'intervenció en cas de foc al bosc. Ràdio Palamós, Carles Ribas.
Unes modificacions del pla d'actuació del grup d'intervencions d'incendis considera que l'actuació de les ADF s'ha de cenyir al primer moment del foc mentre no arriben els bombers. A partir d'aquí se'ls requereix a que no es moguin de la seva zona territorial pròpia i que només actuïn en la resta de l'incendi si els ho demanen expressament. El coordinador de l'ADF, Gavarres Marítima, Gaspar Segués, admet que la situació els ha desconcertat una mica.
I passa que des de la direcció consideren que hem de fer només la primera intervenció i quedar-nos allà, a darrere, i que l'altre ja ho farà bombers. Passa que, clar, a veure, sí, ja es pot entendre alguna cosa, però és que, a veure, som els que coneixem el territori, som els que ens movem tot el dia. Vull dir, nosaltres estem tot el dia amunt i avall.
Les ADF van néixer fa més de 30 anys arran dels grans incendis de la Catalunya central. Estan formades per propietaris forestals, ajuntaments i entitats del territori. Ara ja n'hi ha més de 300 arreu de Catalunya amb més de 6.000 voluntaris.
Obrim pàgina política. El president del govern central, Pedro Sánchez, reclama a Junts per Catalunya que s'incorpori a la taula de diàleg i deixi enrere les posicions maximalistes. En només dos dies de la seva reunió amb Pere Aragonès i des del debat de política general, Sánchez ha avançat que el seu objectiu és reunir la taula per aconseguir resultats concrets i tangibles.
En la seva resposta a la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, el president ha fet una crida específica als membres del govern de Junts, a qui literalment ha demanat que surtin del congelador i deixin enrere posicions maximalistes.
A mí me gustaría que Junts per Catalunya se incorporara a esa mesa de diálogo. Me parece que es necesario que ustedes se incorporen, que defiendan sus ideas, que defiendan sus planteamientos, pero que de alguna manera todo el gobierno de la Generalitat de Catalunya se incorpore a esa mesa de diálogo y que empecemos con ese acuerdo de metodología que ha planteado y que se ha consensuado entre los dos gobiernos, empecemos a lograr avances concretos, no maximalistas, que empiecen a acercar posturas.
En la seva intervenció d'aquest matí i en resposta al PDeCAT, Sánchez també ha desplegat dades d'inversió per negar el greuge a Catalunya en les inversions en infraestructures. Segons ha apuntat, el seu govern treballarà per corregir el 2022 el baix nivell d'execució del 2021, que ha atribuït a colls d'ampolla generats per la pandèmia.
L'exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, demana la destitució del jutge de l'Audiència Nacional, Fernando Andreu, després de fer-se públics uns àudios de l'excomissari Villarejo, on admet que la informació sobre un compte de Trias a Suïssa era falsa.
Trias ha demanat la destitució del magistrat o que sigui investigat i considera que en aquest tipus de situacions ha d'intervenir d'ofici també la Fiscalia. Trias ja es va querellar amb el diari El Mundo, que va publicar la informació. En clau municipal, Trias no ha descartat ser alcaldable de Junts per Catalunya a Barcelona, però demana primer canvis dins el partit i assegura que no prendrà cap decisió abans de setembre.
Seguim a Barcelona. Els sonòmetres confirmen l'accés de soroll a les nits en 11 punts de la ciutat. Tots els aparells han registrat un soroll de més de 3 decibels de manera continuada, per sobre del llindar legal.
Això converteix aquests 11 punts en zones acústicament tensionades en horari nocturn. Per això, Ciutat Vella, Sant Martí, Sants Montjuïc, l'Eixample i Gràcia faran plans per reduir la contaminació acústica. Una de les mesures que contemplen és avançar el tancament de les terrasses, o ha avançat el regidor de Transició Ecològica, Eloi Badia.
El que per nosaltres és fonamental és l'horari, o sigui, el que tenim l'imperatiu legal, de la, no? En aquest cas el marc europeu, és aquest 11 de la nit. Molts cops ens trobarem que fins les 11 estem complint, però és a partir de les 11 que el llindar és més exigent que deixem de complir. Per tant, no és tant no poder tenir terrassa, sinó que hem de poder complir amb aquests horaris de les 11 de la nit. I per tant, estem pensant més en un avançament de l'horari per poder garantir el descans que no tant en un tenir o no tenir terrassa.
A la nit, el trànsit continua sent la primera font de soroll, però n'apareix una altra vinculada a l'oci nocturn, que, segons enquestes de percepció ciutadana, és una de les fonts que més molèsties genera.
Seguim a Barcelona. La tinenta d'Alcaldia d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat, Janet Sanz, nega que l'Ajuntament tingui cap acord que l'obligui a indemnitzar els promotors del Museu Hermitage.
Tot plegat després que el diari El País hagi publicat que els promotors reclamen 141 milions d'euros al consistori com a indemnització pels danys i perjudicis que els ha causat el veto a la implantació de la franquícia. Aquesta ha estat la resposta de Sanz.
L'Ajuntament no té cap acord amb l'Hermitage, ni administratiu ni de cap tipus. Qui el té és el Port de Barcelona, que va avançar sense tenir aquest conveni, per tant, infringint la legalitat urbanística, que determinava que per poder avançar calia tenir un conveni amb la ciutat de Barcelona. Per tant, les reclamacions d'indemnització estan situades en el terreny de la legalitat administrativa, perquè nosaltres no tenim ni cap acord, ni cap conveni, ni cap inici de concessió, ni de contracte.
Sanz ha recordat que el pla especial aprovat incorporava una proposta de conveni que no va tirar endavant perquè diversos informes tècnics van determinar que el projecte no era positiu per a la ciutat.
I l'Audiència Nacional ha rebaixat la pena de presó als dos principals condemnats pels atemptats de Barcelona i Cambrils de l'any 2017.
D'aquesta manera, Mohamed Houli Chemlal passa d'una condemna de 53 anys de presó a una de 43. Idris Ukabir passa dels 46 als 36 anys de presó. El tercer condemnat, Said Bin Lassa, que ja es troba en llibertat condicional, manté la condemna de 8 anys de presó.
La xarxa de comunicació local.
Aquest estiu, amb My Home de CaixaBank, pots deixar la casa protegida amb l'alarma de Securitas Direct i estrenar cotxe. I, naturalment, amb la fórmula que millor s'adapti a les teves necessitats. Informa't a caixabank.cat. CaixaBank.
Uf, fa tanta xafogó a casa que fins i tot les activitats més senzilles em fan insuportables.
Aquest estiu, fes el que t'agrada a la fresca. Descobreix els equipaments públics on gaudir de temperatures més confortables al costat de casa. Els trobaràs a refugiclimàtic.amb.cat, xarxa metropolitana de refugis climàtics. AMB, Metròpolis Barcelona.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Ja ha començat l'enderroc de 5 dels pavellons centenaris que formaven part de l'Hospital del Mar de Barcelona des de la seva inauguració. Ha estat el tret de sortida de la segona fase de les obres que permetran seguir ampliant i modernitzant aquest centre i que hauran d'estar acabades d'aquí a 2 anys. Jordi Casino, bon dia.
Bon dia, Marta. Amb un pressupost de més de 70 milions d'euros, les obres permetran sumar més de 20.000 metres quadrats de superfície a l'hospital, amb un guany net de 75 llits de nova construcció. També es faran 4 quiròfans nous, una nova unitat de cures intensives, un espai de 1.000 metres quadrats destinats al servei d'oftalmologia, ara situat a l'Hospital de l'Esperança, una nova farmàcia, la unificació de totes les urgències i altres serveis com un heliport. Escolteu a la gerent del Parc de Mar, Olga Pané, a la regidora de Salut, Gemma Tarafa, i al conseller del RAM, Josep Maria Argimon.
No és només un edifici, és tot un projecte, és un projecte de canvi, de transformació, de modernització, que disfrutaran els pacients i els professionals actuals i de generacions que venen.
És un hospital que estarà molt adaptat a tot el que hem après durant aquesta pandèmia Covid. Resilient, ampliable, adaptable.
Posant a l'Hospital del Mar, que és un hospital central a la ciutat de Barcelona i central a Catalunya, en el lloc que es mereix i que necessitem la ciutadania de Catalunya.
La segona fase de les obres d'ampliació de l'Hospital del Mar es duran a terme mentre el centre manté la seva activitat assistencial. Per aquest motiu s'ha previst un pla de contingència amb la implantació de mesures i controls per preservar i garantir el seu correcte funcionament.
L'Incasòl, l'Institut Català del Sòl, col·laborarà amb les universitats catalanes en la construcció de noves infraestructures científiques. Avui s'ha presentat el nou edifici que acollirà diferents grups de recerca al campus Diagonal Besòs de la UPC. És la primera actuació en l'àmbit de la recerca universitària que fa l'Incasòl, però no serà l'última. Anna Ruiz, bon dia.
Hola, Marta, bon dia. El vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró, ha avançat una segona actuació a la Universitat Pompeu Fabra. I la consellera de Recerca i Universitats, Gemma Geis, ha assegurat que aquestes no seran obres aïllades, ja que el seu departament està treballant en una llista de necessitats pel que fa a la reforma o construcció de nous equipaments.
La conselleria té planificades i coneix quines són les necessitats d'infraestructures científiques que tenen les universitats i centres de recerca i està estudiat, està analitzat i, per tant, doncs anem treballant. Sí, està estudiant, sí.
El nou edifici del campus universitari Diagonal Besòs, que s'ha presentat avui, comptarà amb una inversió de 24 milions d'euros i més de 14.000 metres quadrats destinats a la investigació en energia, sostenibilitat i enginyeria biomèdica.
No deixem la universitat, ja que fins a 4 graus tenen aquest any notes de tall per sobre del 13. Són el grau simultani de Física i Matemàtiques a la UAB i la UB, Matemàtiques a la UPC, Medicina a la UB i un altre grau simultani, Enginyeria Informàtica i Matemàtiques, també a la UB.
El doble grau de Dret i Relacions Internacionals a la Universitat Autònoma demana una nota de poc més del 12,8 i és el més elevat fora de l'àmbit no científic. Així, a partir d'avui, aquells que heu fet la selectivitat i voleu fer un grau universitari, podeu accedir a la llista amb les notes de tall per a la preinscripció. Només heu d'accedir al document publicat pel govern i comprovar si la nota d'admissió aconseguida supera la del tall de cada centre universitari.
I anem fins a Mataró, on s'ha signat aquest migdia el conveni que ha de permetre a 12 ajuntaments del Maresme unificar el procés de selecció de policies locals i constituir una borsa d'agents conjunts. És una iniciativa que s'ha estat treballant des de fa 3 anys i que s'ha formalitzat a Mataró. Anem fins allà. Mataró Ràdio, Laia Sant Miquel, bon dia.
Bon dia. Aquest migdia el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha visitat l'Utena Atenea de Mataró per formalitzar el conveni que permetrà establir un procés de selecció unificat i la constitució d'una borsa de treball de policies locals per la comarca del Maresme. Aquesta iniciativa ha de permetre agilitzar la contractació d'agents i reforçar el servei en moments puntuals de diversos ajuntaments maresmencs. El conveni també ha estat signat per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, el Consell Comarcal del Maresme i diferents ajuntaments de la comarca. Així ho detallava el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena.
Permetrà doncs l'accés a la condició d'agents de la policia local a diferents ajuntaments, fent una prova per tots, una prova unificada, no? Paral·lelament, a més, es garantirà doncs l'existència d'una borsa que permetrà doncs que quan hi hagi més necessitats o quan hi hagi alguna gent que per diferents circumstàncies doncs canvi de municipi o el que sigui, doncs poder recórrer de forma ràpida a un nou agent.
Són 12 els ajuntaments de la comarca que formen part d'aquesta prova pilot. 7 d'aquests trauran a concurs 11 places de policia local pròximament. Els altres 5 quedaran integrats a la borsa. S'ha previst que aquesta tardor el procés de selecció per cobrir aquestes places i que de cara al gener els agents escollits puguin anar a l'Escola de Policies de Catalunya a formar-se. Els agents podrien començar a exercir entre l'agost i el setembre de 2023.
Gràcies, Laia Sant Miquel, des de Mataró Ràdio. I el Consolat de Mar celebra enguany els seus 750 anys d'història. Per això s'organitzaran diverses activitats que difonguin la tasca de la institució. Avui s'han presentat a Tortosa algunes d'aquestes accions. Ràdio Tortosa, Núria Mora.
Tortosa acollirà l'acte inaugural dels 3/4 de mil·lenni del Consolat de Mar el proper mes d'octubre, i és que enguany també es commemoren els 750 anys del Llibre dels Costums de Tortosa, els primers usos i costums, font i origen del Llibre del Consolat de Mar, un document que s'ha convertit en un referent a nivell internacional en l'àmbit del comerç i la navegació, però també com a sistema alternatiu de resolució de conflictes. Així ho ha posat en valor avui la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró.
Per tant, el Consolat de Mar era el far que il·luminava la mediació i la resolució de conflictes. Aquestes pràctiques avui són les que coneixem com a mediació, com a resolució de conflictes extrajudicial, i des del Departament de Justícia tenim tota la vocació d'empentar-les i donar-los tot el suport per promoure-les.
Fins a finals del 2023 s'han previst diverses accions amb la finalitat de divulgar, sobretot entre els més joves, la història i la tasca del Consolat de Mar.
El sector cultural es recupera, però encara té molt camí per recórrer per tornar a les xifres prepandèmia. Ho detecta el darrer informe anual sobre l'estat de la cultura i les arts. La facturació cultural va créixer l'any passat, però no prou com per arribar a les dades del 2019, i tampoc ho va fer de la mateixa manera tots els sectors. David Navarro, bon dia.
Bon dia. Segons l'informe presentat pel Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, durant el 2021 la facturació de la cultura va augmentar un 16% respecte al 2019, una xifra positiva però lluny del 23% de caiguda provocada per la pandèmia. La recuperació, a més, no va ser equilibrada. Així, les arts en viu van créixer amb força, com també ho va fer el sector del llibre, però no el sector multimèdia o el de patrimoni i museus. El vocal del plenari del Conca, Salvador Casals, ha dit que es detecta un canvi en el consum cultural.
Hem de sortir del paradigma d'intentar veure si tornem a la Catalunya i a la cultura del 2019, perquè possiblement no hi tornarem. Possiblement estarem en un altre sistema cultural, trobarem unes altres realitats, trobarem uns altres canvis d'hàbits en els que haurem de poder-nos hi apropar i poder anar analitzant.
L'informe també es fixa en dades com la despesa pública, que creix però encara no arriba al 2% que es reclama, i fa un estudi sobre la paritat en el sector cultural. En aquest sentit, s'observa que més de la meitat de les empreses públiques són igualitàries, una xifra que baixa a un terç en el sector privat i que no arriba al 20% a les federacions de cultura popular.
Ioques grasses, sopa de cabra, els Catarres i Doctor Prat són alguns dels caps de cartell del Festival Acústica de Figueres, que enguany promet tornar a ser el mateix que abans de la pandèmia. La 19a edició se celebrarà de l'1 al 4 de setembre. Edgar Sapinya, bon dia.
Bon dia. La roda de premsa d'aquest migdia ha estat marcada pels somriures i l'alegria, i la paraula normal ha estat una de les que més s'ha fet servir al llarg de l'acte. Tot perquè, per fi, després de 2 anys marcats per la pandèmia de la Covid-19, aquest festival gratuït lluirà com sempre. Així ha fet l'anunci l'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó.
Avui és un dia especial, és un dia que hem estat esperant des de fa molt temps, també per als grups, perquè suposo que tornar a la normalitat també et genera aquesta adrenalina que es necessita, sinó també per tots els figuerencs i figuerenques.
El llistó està molt alt perquè l'any 2019, l'anterior a l'esclat del coronavirus, van assistir a l'acústica 120.000 persones. De totes maneres, tant l'Ajuntament de Figueres com la Generalitat i el patrocinador principal, Estrella Damm, confien en superar aquesta xifra.
I és moment per als esports, que ens porta el nostre company Eduard Cabré. Bon dia, Eduard.
Bon dia, Marta. El Barça ha anunciat el fitxatge del brasiler Rafinha i la renovació d'Ousmane Dembélé. El club blaugrana ha anunciat l'acord entre el Barça i el Leeds United per 58 milions d'euros més 9 de variables. L'acord es farà efectiu quan l'extrem de 25 anys superi la revisió mèdica. Rafael Díaz Belloli, més conegut com a Rafinha, signa per 5 temporades i tindrà una clàusula de rescisió de 500 milions d'euros. Mentre que el president Joan Laporta ha avançat també que la propera setmana s'anunciarà formalment la continuïtat de Dembélé.
Aquesta setmana anunciarem, doncs, la presentarem a Dembélé i
Rafinha. Però estem fent tot el que puguem. No és fàcil, tot és força complicat, però la veritat és que estem treballant molt bé. Estic moderadament content amb tot, però ja tindrem temps d'explicar-ho demà.
El Barça ha anunciat també la cessió de Trincao a l'Sporting de Portugal. Un Barça que juga avui al camp de l'Olot, el primer partit de la pretemporada, que és alhora el partit del centenari de la Unió Esportiva Olot. Començarà a les 7 de la tarda. I en hoquei herba, la selecció espanyola juga avui l'accés als quarts de final del Mundial Femení. El combinat estatal s'enfronta a Austràlia, a l'Estadi Olímpic de Terrassa, amb l'objectiu d'aconseguir un bitllet per les semifinals de la competició internacional. El partit d'avui començarà a 9:15 de la nit, des de Canal Terrassa, informa Miqui Romagosa.
La Red Sticks tenen l'oportunitat d'aconseguir el bitllet per les semifinals i també per la lluita per les medalles si aconsegueixen vèncer avui a Austràlia. S'espera molt bon ambient a l'Estadi Olímpic, que avui, novament, tornarà a tenir un ambient de les grans ocasions a l'equip d'Adrian Locke per als quarts de final.
Lo que espero de Australia es más un equipo que busca un juego físico, busca su potencia física para un juego vertical. Y yo creo que el partido de miércoles, la misma base defensiva y de conexión y de participación en el juego va a ser fundamental contra una Australia que evidentemente es una de las potencias del hockey femenino mundial.
Recordem que a les 7 de la tarda, abans del partit entre Espanya i Austràlia, es jugarà l'altre partit de quarts, que jugaran Argentina i Anglaterra. Per tant, avui, emocions a l'Estadi Olímpic de Terrassa a partir de les 7 de la tarda.
I en bàsquet, el Joventut de Badalona ha renovat a la jugadora dominicana Dominique Tuizan, una penya que ja coneix el calendari de la propera temporada a la Lliga Femenina Challenge. Les badalonines debutaran amb un derbi davant el Lima Horta de Barcelona el dia 1 d'octubre. També s'ha sortejat avui el calendari de la LEP Plata, que començarà el dia 8 d'octubre. El Club Bàsquet Prat començarà a la pista del Palma. L'Hospitalet celebrarà el seu ascens rebent el Cornellà en la jornada inaugural, mentre que el Mollet i el Salou es veuran les cares per obrir el curs 22-23. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Nosaltres fem una pausa, però tornem de seguida i amb més actualitat. Fins ara.
Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
Els nostres boscos, els espais naturals, la biodiversitat i les nostres granges, camps i conreus no estan protegits de les imprudències. Aquest estiu no vestim de dol els nostres boscos. Recorda, una imprudència ens ho crema tot. En cas d'incendi, truca al 112. Diputació de Barcelona. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
¿Sabías que...?
La medusa Cassiopeia xamachana, coneguda com a medusa invertida, caça a les seves preses fent servir un mètode molt curiós. Llença una quantitat de mucositat amb verí a l'aigua. Aquestes estructures es diuen cassiosomes, les quals poden matar les seves preses i són responsables del fenomen conegut com l'aigua punyent, que afecta a busos i surfistes que tenen una sensació de picor en la seva pell. En realitat, aquest picor són els cassiosomes matant les cèl·lules de la seva pell. La medusa invertida descansa sobre els manglars i amb els seus curts braços o tentacles cap amunt. I encara que el verí llençat per aquesta medusa no és prou fort com per matar un ésser humà, una exposició excessiva pot ser molt perjudicial.
Propostes en xarxa.
La crisi dels 40 és un invent del sistema. Us ho dic jo, que encara em queden uns anys per arribar-hi. La rutina, les obligacions i la monotonia no són sempre males companyes, i això de la joventut també és molt relatiu. Fer anys vol dir consolidar-se, que acostuma a ser sinònim d'enfortir-se.
Que s'inclinin els reis i que flipin els vells. Prova-ho ara, que se't senti al carrer.
Tenint en compte que va néixer l'any 1981 i que des d'aleshores ha anat repetint cada any, em permetreu que parli del Festival Internacional de Música de Cervera com una cita més que consolidada. La 41a edició arriba per omplir de música la capital de la Segarra del 16 al 25 de juliol. 10 dies, sense interrupció, de concerts de solistes, de cambra, de cobla, de banda, d'agrupacions corals i orquestres simfòniques. Propostes que combinen tradició i modernitat, que parlen de fantasies històries i reminiscències, propostes nocturnes, contemporànies i, sobretot, internacionals. Però això no és cap secret, ho diu el nom. Del 16 al 25 de juliol, 41è Festival Internacional de Música de Cervera. Tots els detalls al web catedracervera.cat.
Bon dia, són 2:45.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
La dada és perillosa, perillosa. He dit que la que pot haver-hi el mes que ve en podem emportar un ensurt realment molt important, però jo us demano que us fixeu sobretot en aquesta que és menys espectacular, que és la inflació subjacent. És a dir, el 5,5 d'inflació subjacent a mi em sembla una dada molt forta.
És Jordi Goula, del Col·legi d'Economistes de Catalunya, alertant que les xifres de l'IPC es poden disparar encara més aquest juliol, després de trencar rècords el mes de juny. A Catalunya els preus s'han disparat 1,5 i se situen en el 9,7%, al màxim de la sèrie històrica. Una inflació que queda només una mica per sota que el conjunt de l'Estat, on s'enfila fins al 10,2%. Una dada també de rècord. I un cop més, l'increment de preus del transport, l'habitatge, els subministraments i els combustibles en són els principals responsables. Els economistes, a més, critiquen les mesures anunciades per Pedro Sánchez. Consideren que la gratuïtat dels bitllets de Renfe, per exemple, és una mesura perversa, agressiva i invasora de competències. De seguida ho ampliem. Abans, repassem la resta de titulars d'aquest dimecres, 13 de juliol de 2022. Es manté l'alerta davant l'elevat risc d'incendis, sobretot a prop de zones forestals. Maite Polo.
Avui les temperatures superaran els 40 graus a les comarques de Ponent i la Conca de Tremp. Els agents rurals mantenen a tot el territori el nivell 2 del Pla Alfa de Vigilància i Prevenció d'Incendis Forestals.
Pedro Sánchez reclama a Junts per Catalunya que s'incorpori a la taula de diàleg i deixi enrere les posicions maximalistes.
A només dos dies de la seva reunió amb Pere Aragonès i des del debat de política general, Sánchez ha avançat que el seu objectiu és reunir la taula per aconseguir resultats concrets i tangibles.
L'Ajuntament de Barcelona es planteja avançar el tancament de les terrasses per lluitar contra la contaminació acústica en 11 punts de la ciutat.
Justament a on els sonòmetres instal·lats confirmen l'excés de soroll nocturn. Això converteix aquests punts en zones acústicament tensionades en horari nocturn.
El sector cultural la recupera, però encara té molt camí a fer per tornar a les xifres prepandèmia.
Ho detecta el darrer informe anual sobre l'estat de la cultura i les arts. La facturació cultural va créixer l'any passat, però no prou com per arribar a les dades del 2019.
Pel que fa als esports, el Barça fitxa el brasiler Rafinha i renova Dembélé.
El club blaugrana ha anunciat l'acord entre el Barça i el Leeds United pel traspàs del jugador per uns 60 milions d'euros. Rafinha signa per 5 temporades, mentre que el president Joan Laporta ha confirmat també que Dembélé seguirà al Barça.
Davant d'aquesta onada de calor, estem, òbviament, molt pendents de l'augment de les temperatures i de la previsió del temps. Per tant, connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Jordi Toda, bon dia.
Hola, molt bon dia. Situació meteorològica protagonitzada per la onada de calor. Valors de temperatura molt elevats que durant els pròxims dies encara continuarà pujant fins a arribar a un pic màxim de cara al cap de setmana, però durant la setmana que ve es mantindria àmpliament per sobre de la mitjana. De cara avui dimecres, valors de temperatura màxima que a Ponent podran arribar fins als 40 o fins i tot 41 graus de manera puntual en un dia protagonitzat pel sol, pel creixement d'algunes nuvolades a punts del Pirineu i del Prepirineu del tot inofensives i també per la presència d'alguns intervals de núvols baixos a trams del litoral de cara al vespre. El vent que es mantindrà de component sud amb ratxes fins i tot fortes a punts de la meitat sud i el mar en règim de marejol. Atenció a les mínimes durant la pròxima nit. Els valors de temperatura mínima en alguns punts de l'interior no baixarien dels 20 graus i fins i tot a punts del litoral no baixarien dels 25. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció la Maite Polo i coordinant la Sònia Kerr. Us parla Marta Pardell, passant gairebé 4 minuts de 2:45.
Notícies en xarxa, edició migdia.
Els preus es disparen 1,5 punts al juny a Catalunya i se situen en el 9,7%, al màxim de la sèrie històrica. Una inflació que se situa una mica per sota només que el conjunt de l'Estat, a on arriba a enfilar-se fins al 10,2%, una dada també de rècord.
Un cop més, l'increment de preus del transport, l'habitatge, els subministraments i els combustibles n'és el principal responsable. I és que a Catalunya els preus de l'energia han pujat un 40% en un any, mentre que els carburants ho han fet un 39%. Des de Comissions Obreres alerten que aquesta inflació, sumada a la devaluació de salaris, pot abocar l'economia a la crisi. Per això demanen concrecions en les mesures socials anunciades per Pedro Sánchez en relació al transport públic i les beques, però reclamen també mesures per part de la Generalitat. Així ho ha explicat el secretari de Treball i Economia del sindicat, Ricard Ballera.
Calen mesures, hi ha un compromís evident per part del govern central, que es va manifestar ahir en el debat de la nació, que cal que s'articuli, cal que realment arribi, no tan sols en l'ampliació de l'escut social, sinó també en les mesures fiscals que han de gravar qui està beneficiant-se, no?, de la situació actual, però calen també mesures per part del govern de la Generalitat.
A Comissions Obreres preocupa especialment la inflació subjacent, que no té en compte els aliments no elaborats ni els productes energètics, ja que se situa en el 5,5% a Espanya, que és la taxa més alta des de 1993. És la taxa que reflecteix millor la inflació real i ha augmentat 2 punts en només 3 mesos.
També aquesta inflació subjacent preocupa els economistes, qui alerten que les xifres encara es poden disparar més de cara al juliol, fins al 12%. Des del Col·legi d'Economistes de Catalunya han valorat les noves mesures de Pedro Sánchez per fer front a aquesta escalada de preus i qualifiquen la gratuïtat de Rodalies l'últim trimestre de l'any de mesura perversa, agressiva i invasora de competències. Mont Carvajal, bon dia.
Bon dia, Marta. Sobre la pujada de preus ens podem endur un bon ensurt important encara aquest mes de juliol. És l'advertiment que fa l'economista Jordi Goula, que explica per què.
He dit que la que pot haver-hi el mes que ve en podem emportar un ensurt realment molt important, però jo us demano que us fixeu sobretot en aquesta, que és menys espectacular, que és la inflació subjacent. És a dir, el 5,5% d'inflació subjacent a mi em sembla una dada molt forta.
El Col·legi d'Economistes considera que les mesures anunciades ahir pel president Sánchez són electoralistes i xocants perquè, segons ha dit l'economista Albert Carreras, és com convidar tothom a una festa però no pagar-la.
Convida a tota la població però no paga, sinó que traspassa la càrrega del cost de les mesures en aquest cas a la Generalitat de Catalunya. Això és particularment pervers. I per una banda demana control a les comunitats autònomes en la seva despesa, per altra banda els hi fixa unes prioritats des de dalt que poden no ser en absolut les prioritats que tingui aquella comunitat autònoma.
El Col·legi ha explicat que el sector serveis ha augmentat d'un 21% fins a l'abril. El d'hostaleria ho ha fet el 82% i l'activitat al Port de Barcelona ha crescut respecte a l'any passat un 11%.
Notícies en xarxa.
Les autoritats mantenen l'alerta davant l'elevat risc d'incendis i demanen extremar les precaucions a prop de zones forestals. Avui les temperatures arribaran a superar els 40 graus a les comarques de Ponent i a la Conca de Tremp.
El cap dels agents rurals a Lleida, Llorenç Ricou, ha assegurat a la xarxa que les condicions meteorològiques actuals i la sequera continuada faciliten la propagació del foc en cas d'incendi.
Aquest estiu és complicat perquè va començar molt aviat. Estem a la tercera onada de calor intensa. A més, si aquí sumim la sequera acumulada, el risc és molt elevat i que aquests focs són molt ràpids i molt descontrolats ràpidament. Per tant, aquí el problema està en que quan se produeix un incendi la velocitat de propagació és molt més accelerada que ens hagin darrere.
Fins i tot el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha llançat des del seu compte de Twitter aquest missatge de prudència en relació al risc d'incendi.
Extremem la responsabilitat per evitar incendis, especialment al Segrià, a la Noguera, al Pla d'Urgell, a les Garrigues i a l'Urgell, davant d'una situació en els propers dies que ens demana de nou un esforç col·lectiu i individual.
Per tot plegat, els agents rurals mantenen a tot el territori el nivell 2 del Pla Alfa d'actuacions dels efectius de vigilància i prevenció d'incendis forestals.
Això pel que fa al risc d'incendi, però la calor ja afecta i de valent la població des de nits en blanc a problemes a l'hora de treballar, especialment en les professions a l'aire lliure. Els companys de Ràdio Municipal de Terrassa han sortit al carrer per saber com s'està suportant aquesta onada de calor. Ens ho amplia Marc Casulleres, Nualart.
A Terrassa, les temperatures podrien superar els 35 graus de cara a divendres i Protecció Civil té activat el Procicat en fase d'alerta. En aquests casos, es recomana evitar l'activitat en les hores centrals del dia, aprofitar els espais climatitzats i hidratar-se sovint. Són unes recomanacions que la població, a base d'onades de calor, ja comença a tenir per mà.
Què passa? Que bec molta aigua. Aigua i aquarius.
Pues la calle ya lo ve, caminando y en casa el aire y acondicionados.
Els que pateixen més la calor són els que han de treballar a l'aire lliure tant sí com no.
Però bueno, beber molta aigua i amb alegria i un remei, no? No, perquè el ventilador aquí l'únic que fas és donar-li patades.
No hauríem de treballar amb aquesta calor perquè, a més, els vapors de les pintures i tot això, amb la calor hi ha més condensació d'aquesta.
Aquesta onada de calor, que no arribarà a ser tan excepcional com la del mes de juny, podria començar a remetre a principis de la setmana que ve.
Obrim pàgina política. El president del govern central, Pedro Sánchez, reclama a Junts per Catalunya que s'incorpori a la taula de diàleg i deixi enrere, diu, posicions maximalistes. A només dos dies de la seva reunió amb Pere Aragonès i des del debat de política general, Sánchez ha avançat que el seu objectiu és reunir la taula per aconseguir resultats concrets i tangibles.
En la seva resposta a la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, el president ha fet una crida específica als membres del govern de Junts, a qui literalment ha demanat que surtin del congelador i deixin enrere posicions maximalistes.
A mí me gustaría que Junts per Catalunya se incorporara a esa mesa de diálogo. Me parece que es necesario que ustedes se incorporen, que defiendan sus ideas, que defiendan sus planteamientos, pero que de alguna manera todo el gobierno de la Generalitat de Catalunya se incorpore a esa mesa de diálogo y que empecemos con ese acuerdo de metodología que ha planteado y que se ha consensuado entre los dos gobiernos, empecemos a lograr avances concretos, no maximalistas, que empiecen a acercar posturas.
En la seva intervenció d'aquest matí i en resposta al PDeCAT, Sánchez també ha desplegat dades d'inversió per negar el greuge a Catalunya en les inversions en infraestructures. Segons ha apuntat, el seu govern treballarà per corregir el 2022 el baix nivell d'execució del 2021, que ha atribuït a colls d'ampolla generats per la pandèmia.
L'exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, demana la destitució del jutge de l'Audiència Nacional, Fernando Andreu, després de fer-se públics àudios de l'excomissari Villarejo, on admet que la informació sobre un compte de Trias a Suïssa era falsa.
Trias ha demanat la destitució del magistrat o que sigui investigat i considera que en aquest tipus de situacions ha d'intervenir d'ofici també la Fiscalia. Trias ja es va querellar contra el diari El Mundo, que va publicar la informació. En clau municipal, Trias no ha descartat ser alcaldable de Junts per Catalunya a Barcelona, però demana primer canvis dins el partit i assegura que no prendrà cap decisió abans de setembre.
Seguim a Barcelona. Els sonòmetres confirmen l'accés de soroll a les nits en 11 punts de la ciutat, 11 punts on justament s'han instal·lat sonòmetres que han registrat un soroll de més de 3 decibels de manera continuada per sobre del llindar legal.
I això converteix aquests 11 punts en zones acústicament tensionades en horari nocturn. Per això, Ciutat Vella, Sant Martí, Sants Montjuïc, l'Eixample i Gràcia faran plans per reduir la contaminació acústica. I una de les mesures que contemplen és avançar el tancament de les terrasses. Ho ha avançat el regidor de Transició Ecològica, Eloi Badia.
El que per nosaltres és fonamental és l'horari. O sigui, el que tenim l'imperatiu legal, de la, no? En aquest cas el marc europeu, és aquest 11 de la nit. Molts cops ens trobarem que fins les 11 estem complint, però és a partir de les 11 que el llindar és més exigent que deixem de complir. Per tant, no és tant no poder tenir terrassa, sinó que hem de poder complir amb aquests horaris de les 11 de la nit. I per tant, estem pensant més en un avançament de l'horari per poder garantir el descans que no tant en un tenir o no tenir terrassa.
A la nit, el trànsit continua sent la primera font de soroll, però n'apareix una altra vinculada a l'oci nocturn que, segons enquestes de percepció ciutadana, és una de les fonts que més molèsties generen.
La tindenta d'Alcaldia d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat de Barcelona, Janet Sanz, nega que l'Ajuntament tingui cap acord que l'obligui a indemnitzar els promotors del Museu Hermitage.
Tot plegat després que el diari El País hagi publicat que els promotors reclamen 141 milions d'euros al consistori com a indemnització pels danys i perjudicis que els ha causat el veto a la implantació de la franquícia. Aquesta ha estat la resposta de Sanz.
L'Ajuntament no té cap acord amb l'Hermitage, ni administratiu ni de cap tipus. Qui el té és el Port de Barcelona, que va avançar sense tenir aquest conveni, per tant, infringint la legalitat urbanística, que determinava que per poder avançar calia tenir un conveni amb la ciutat de Barcelona. Per tant, les reclamacions d'indemnització estan situades en el terreny de la legalitat administrativa, perquè nosaltres no tenim ni cap acord, ni cap conveni, ni cap inici de concessió, ni de contracte.
Sanz ha recordat que el pla especial aprovat incorporava una proposta de conveni que no va tirar endavant perquè diversos informes tècnics van determinar que el projecte no era positiu per a la ciutat.
I l'Audiència Nacional ha rebaixat la pena de presó per als dos principals condemnats pels atemptats de Barcelona i Cambrils de l'any 2017.
Així, Mohamed Juli Chemlal passa d'una condemna de 53 anys de presó a una de 43. Idris Ukabir passa dels 46 als 36 anys de presó. El tercer condemnat, Said Bin Lassa, que ja es troba llibertat condicional, manté la condemna de 8 anys de presó.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Ens situem a Barcelona, on han començat a enderrocar 5 dels pavellons centenaris que formaven part de l'Hospital del Mar des de la seva inauguració. Ha estat el tret de sortida de la segona fase de les obres que permetran seguir ampliant i modernitzant aquest centre i que hauran d'estar acabades d'aquí a 2 anys. Jordi Casino, bon dia.
Bon dia, Marta. Amb un pressupost de més de 70 milions d'euros, les obres permetran sumar més de 20.000 metres quadrats de superfície a l'hospital, amb un guany net de 75 llits de nova construcció. També es faran 4 quiròfans nous, una nova unitat de cures intensives, un espai de 1.000 metres quadrats destinats al servei d'oftalmologia, ara situat a l'Hospital de l'Esperança, una nova farmàcia, la unificació de totes les urgències i altres serveis com un heliport. Escolteu a la gerent del Parc de Mar, Olga Pané, a la regidora de Salut, Gemma Tarafa, i al conseller del RAM, Josep Maria Argimon.
No és només un edifici, és tot un projecte, és un projecte de canvi, de transformació, de modernització, que disfrutaran els pacients i els professionals actuals i de generacions que venen.
És un hospital que estarà molt adaptat a tot el que hem après durant aquesta pandèmia Covid. Resilient, ampliable, adaptable.
Posant a l'Hospital del Mar, que és un hospital central a la ciutat de Barcelona i central a la Catalunya, en el lloc que es mereix i que necessitem la ciutadania de Catalunya.
La segona fase de les obres d'ampliació de l'Hospital del Mar es duran a terme mentre el centre manté la seva activitat assistencial. Per aquest motiu s'ha previst un pla de contingència amb la implantació de mesures i controls per preservar i garantir el seu correcte funcionament.
I més projectes en marxa. L'Incasòl, l'Institut Català del Sòl, col·laborarà amb les universitats catalanes en la construcció de noves infraestructures científiques. Avui s'ha presentat el nou edifici que acollirà diferents grups de recerca al campus Diagonal Besòs de la UPC. És la primera actuació en l'àmbit de la recerca universitària que fa l'Incasòl, però no serà l'última. Anna Ruiz, bon dia.
Hola, Marta, bon dia. Sí, el vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró, ha avançat una segona actuació a la Universitat Pompeu Fabra i la consellera de Recerca i Universitats, Gemma Geis, ha assegurat que aquestes no seran obres aïllades, ja que el seu departament està treballant en una llista de necessitats pel que fa a la reforma o construcció de nous equipaments.
La conselleria té planificades i coneix quines són les necessitats d'infraestructures científiques que tenen les universitats i centres de recerca i està estudiat, està analitzat i, per tant, doncs anem treballant. Sí, sí, està estudiant, sí.
El nou edifici del campus universitari Diagonal Besòs, que s'ha presentat avui, comptarà amb una inversió de 24 milions d'euros i més de 14.000 metres quadrats destinats a la investigació en energia, sostenibilitat i enginyeria biomèdica.
No deixem les universitats, ja que fins a 4 graus tenen enguany notes de tall per sobre del 13. Són el grau simultani de Física i Matemàtiques a la Universitat Autònoma i la Universitat de Barcelona, Matemàtiques a la UPC, Medicina a la UB i un altre grau simultani, Enginyeria Informàtica i Matemàtiques, també a la UB.
El doble grau de Dret i Relacions Internacionals a la Universitat Autònoma demana una nota de poc més del 12,8 i és el més elevat en l'àmbit no científic. Així, a partir d'avui, aquells que heu fet la selectivitat i voleu fer un grau universitari, podeu accedir a la llista amb les notes de tall per a la preinscripció. Només heu d'accedir al document publicat pel govern i comprovar si la nota d'admissió aconseguida supera la del tall de cada centre universitari.
Seguim amb més qüestions d'actualitat. Enguany el Consolat de Mar celebra els 750 anys d'història, tres quarts de mil·lenni. Per aquest motiu s'organitzaran diverses activitats que difonguin la tasca de la institució. Avui s'han presentat a Tortosa algunes d'aquestes accions que es duran a terme per commemorar l'efemèride. Ràdio Tortosa, Núria Mora.
Tortosa acollirà l'acte inaugural dels tres quarts de mil·lenni del Consolat de Mar el proper mes d'octubre i és que enguany també es commemoren els 750 anys del llibre dels costums de Tortosa, els primers usos i costums, font i origen del llibre del Consolat de Mar, un document que s'ha convertit en un referent a nivell internacional en l'àmbit del comerç i la navegació, però també com a sistema alternatiu de resolució de conflictes. Així ho ha posat en valor avui la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró.
Per tant, el Consolat de Mar era el far que il·luminava la mediació i la resolució de conflictes. Aquestes pràctiques avui són les que coneixem com a mediació, com a resolució de conflictes extrajudicial i des del Departament de Justícia tenim tota la vocació d'empentar-les i donar-los tot el suport per promoure-les.
Fins a finals del 2023 s'han previst diverses accions amb la finalitat de divulgar, sobretot entre els més joves, la història i la tasca del Consolat de Mar.
No deixem les Terres de l'Ebre, ja que la badia del Fangar del Delta s'ha convertit en la principal reserva de nacre de tota la Mediterrània. L'indret podria acollir en un futur els exemplars amenaçats pel paràsit que han exterminat pràcticament tota la població a la mar Mediterrània. Actualment a la península només queden nacres al Delta de l'Ebre, al Mar Menor, a Múrcia i també al Cap de Creus. Aquests dies, en el marc del projecte Life Pinarca, s'està duent a terme el recompte dels exemplars supervivents. Ràdio Delta, Leonor Bartomeu.
Hi ha previst rastrejar una superfície de 37 hectàrees en busca d'exemplars de nacres vives. Es creia que el temporal Glòria n'havia exterminat el 100% de la població que hi havia, però l'IRTA de la Ràpita ha aconseguit localitzar exemplars nous a l'interior de l'abadia. L'objectiu del cens és saber quants exemplars hi ha per poder fer-ne un seguiment i també estudiar les condicions per tal de convertir aquesta zona en un reservori de nacres, ja que l'abadia del Fangar és actualment l'única zona de la Mediterrània lliure del paràsit gràcies a la baixa salinitat de l'aigua. Escoltem Patricia Prado, investigadora de l'IRTA.
Aquí no s'ha detectat la malaltia i, per tant, és una població que també pot servir de reservori per acollir nacres d'altres puestos que perillen per la malaltia i que aquí puguen estar segures.
El projecte Life Pinarca té com a objectiu evitar l'extinció de les nacres a la Mediterrània. En el cas del Delta de l'Ebre també s'està duent a terme accions a la Badia dels Alfacs, on encara hi ha zones lliures de la malaltia.
Seguim amb més qüestions. El sector cultural es recupera, però encara té molt camí per recórrer per tornar a les xifres prepandèmia. Ho detecta el darrer informe anual sobre l'estat de la cultura i les arts. La facturació cultural va créixer l'any passat, però no prou com per arribar a les dades del 2019, i tampoc ho va fer de la mateixa manera a tots els sectors. David Navarro, bon dia.
Bon dia. Segons l'informe presentat pel Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, durant el 2021 la facturació de la cultura va augmentar un 16% respecte al 2019, una xifra positiva però lluny del 23% de caiguda provocada per la pandèmia. La recuperació, a més, no va ser equilibrada. Així, les arts en viu van créixer amb força, com també ho va fer el sector del llibre, però no el sector multimèdia o el de patrimoni i museus. El vocal del plenari del Conca, Salvador Casals, ha dit que es detecta un canvi en el consum cultural.
Hem de sortir del paradigma d'intentar veure si tornem a la Catalunya i a la cultura del 2019, perquè possiblement no hi tornarem. Possiblement estarem en un altre sistema cultural, trobarem unes altres realitats, trobarem uns altres canvis d'hàbits en els que haurem de poder-nos-hi apropar i poder anar analitzant.
L'informe també es fixa en dades com la despesa pública, que creix però encara no arriba al 2% que es reclama, i fa un estudi sobre la paritat en el sector cultural. En aquest sentit, s'observa que més de la meitat de les empreses públiques són igualitàries, una xifra que baixa a un terç en el sector privat i que no arriba al 20% a les federacions de cultura popular.
Oques grasses, sopa de cabra, els Catarres i Doctor Prat són alguns dels caps de cartell del Festival Acústica de Figueres, que enguany promet tornar a ser el mateix que abans de la pandèmia. La 19a edició se celebrarà de l'1 al 4 de setembre en tres escenaris del Centre Històric de Figueres. Edgar Sapinya, bon dia.
Bon dia. La roda de premsa d'aquest migdia ha estat marcada pels somriures i l'alegria, i la paraula normal ha estat una de les que més s'ha fet servir al llarg de l'acte. Tot perquè, per fi, després de dos anys marcats per la pandèmia de la Covid-19, aquest festival gratuït lluirà com sempre. Així ha fet l'anunci l'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó.
Avui és un dia especial, és un dia que hem estat esperant des de fa molt temps, també per als grups, perquè suposo que tornar a la normalitat també et genera aquesta adrenalina que es necessita, sinó també per tots els figuerencs i figuerenques.
El llistó està molt alt perquè l'any 2019, l'anterior a l'esclat del coronavirus, van assistir a l'acústica 120.000 persones. De totes maneres, tant l'Ajuntament de Figueres com la Generalitat i el patrocinador principal, Estrella Damm, confien en superar aquesta xifra.
I els treballs de la tercera campanya d'excavació arqueològica a la Vila Romana de Mas dels Frares a Constantí han permès localitzar dues noves estances relacionades amb la part termal del jaciment rural, datat entre el segle II abans de Crist i el VII després de Crist. Uns treballs en què han participat alumnes de la Universitat Rovira i Virgili. Constantí Ràdio, Noelia Silvero.
L'excavació arqueològica d'aquest 2022 s'ha centrat en l'ampliació de l'espai termal de la vila a partir de la documentació de dues piscines més. La directora tècnica de l'excavació, Karen Fortuny, ha explicat que les dues estances que s'han trobat tenen un sòl i un revestiment de molta qualitat que apunten al fet que la vida a Mas dels Frares podria tenir molta més importància de la que es pensava en un inici.
Hem localitzat dues noves estances que estarien relacionades amb la part termal de la vila de Mas dels Frares. Són unes estances que tenen un paviment, un sòl de molt bona qualitat, que ens estan apuntant a que la vila de Mas dels Frares tindria una entitat de molta més importància del que pensàvem fins al moment.
La voluntat ara és realitzar una futura museïtzació de l'entorn per enriquir el conjunt patrimonial de Constantí i del Camp de Tarragona.
I és moment per als esports. Que ens porta el nostre company Eduard Cabré. Bon dia, Eduard.
Bon dia, Marta. Comencem parlant de futbol, i és que el Barça ha anunciat el fitxatge del brasiler Rafinha i la renovació d'Ousmane Dembélé. El club blaugrana ha anunciat l'acord entre el Barça i el Leeds United per 58 milions d'euros més 9 de variables. Un acord que es farà efectiu quan l'extrem de 25 anys superi la revisió mèdica. Rafael Díaz-Belloli més conegut com a Rafinha, signa ara per 5 temporades i tindrà una clàusula de rescisió de 500 milions d'euros. Mentre que el president Joan Laporta ha avançat que la propera setmana també s'anunciarà formalment la continuïtat de Dembélé.
Aquesta setmana anunciarem... Doncs la presentarem a Dembélé i Rafinha.
Però bé, estem fent tot el que puguem. No és fàcil, tot pot ser complicat, però la veritat és que estem treballant molt bé. Estic moderadament content amb tot, però ja tindrem temps d'explicar-ho demà.
El Barça ha anunciat també la cessió de Trincao a l'Sporting de Portugal. Un Barça que avui juga al camp de l'Olot el primer partit de la pretemporada, que és alhora el partit del centenari de la Unió Esportiva Olot i que començarà a les 7 de la tarda. I en hoquei herba, la selecció espanyola juga avui l'accés als quarts de final del Mundial. El combinat estatal s'enfronta a Austràlia a l'Estadi Olímpic de Terrassa. Des de Canal Terrassa informa Miqui Romagosa.
Les Red Sticks tenen l'oportunitat d'aconseguir el bitllet per les semifinals i també per la lluita per les medalles si aconsegueixen vèncer avui a Austràlia. S'espera molt bon ambient a l'Estadi Olímpic, que avui, novament, tornarà a tenir un ambient de les grans ocasions a l'equip d'Adrian Lloc per als quarts de final.
Lo que espero de Australia es un equipo que busca un juego físico, busca su potencia física para un juego vertical. Y yo creo que el partido de miércoles, la misma base defensiva y de conexión y de participación en el juego va a ser fundamental contra una Australia que evidentemente es uno de los potencias del hockey femenino mundial.
Recordem que a les 7 de la tarda, abans del partit entre Espanya i Austràlia, es jugarà l'altre partit de quarts, que jugaran Argentina i Anglaterra. Per tant, avui, emocions a l'Estadi Olímpic de Terrassa a partir de les 7 de la tarda.
I en bàsquet, el Joventut de Badalona ha renovat la jugadora dominicana Dominique Tuisant. Una penya que ja coneix el calendari per a la propera temporada a la Lliga Femenina Challenge. Les badalonines debutaran amb un derbi davant el Lima Horta de Barcelona el dia 1 d'octubre. I també s'ha sortejat avui el calendari de la LEP Plata, que començarà el dia 8 d'octubre. El Club Bàsquet Prat començarà a la pista del Palma. L'Hospitalet celebrarà el seu ascens, rebent el Cornellà en la jornada inaugural, mentre que el Mollet i el Salou es veuran les cares per obrir el curs 22-23. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré, per l'última hora dels esports, i et desitgem també molt bones vacances.
Gràcies.
Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Això vol dir que nosaltres ho deixem aquí i tornarem demà, eh? Continuarem aquí a les 2, com sempre. Fins aleshores, que passeu molt bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
la xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 3, us parla Maria Gisbert. Els preus es disparen un punt i mig al juny a Catalunya i se situen en el 9,7%, el màxim de la sèrie històrica. Una inflació que se situa una mica per sota que el conjunt de l'Estat, on arriba al 10,2%, una dada també de rècord. Un cop més, l'increment de preus del transport, l'habitatge, els subministraments i els combustibles n'és el principal responsable. I és que a Catalunya els preus de l'energia han pujat un 40% en un any, mentre que els carburants ho han fet un 39%. Des de Comissions Obreres alerten que aquesta inflació, sumada a la devaluació de salaris, pot abocar l'economia a la crisi. Per això demanen concrecions en les mesures socials anunciades per Pedro Sánchez en relació al transport públic i les beques, però reclamen també mesures per part de la Generalitat. A les Comissions Obreres també preocupa especialment la inflació subjacent, que no té en compte els aliments no elaborats ni els productes energètics, ja que se situa en el 5,5% a Espanya, la taxa més alta des del 1993. És la taxa també que reflecteix millor la inflació real i ha augmentat 2 punts en només 3 mesos.